Sigues tu mateix. Els altres llocs ja estan ocupats. Bailando. Al matí, a Ràdio Sabadell. Un altre món és possible.
I molt atents ara, perquè us ho hem explicat des de l'inici d'aquest programa. Volem conèixer diferents experiències de vida, testimonis de persones usuàries i també dels professionals d'algunes de les entitats del tercer sector que formen part de la plataforma Vàlua. Volem conèixer els seus neguits, les seves inquietuds que han après al llarg de les dificultats que han trobat al llarg del camí. Anem a presentar-los. Ens acompanya la Maria Carme, directora executiva de l'entitat TDH Vallès, i en Pau Prat, que és col·laborador de l'entitat de lleure La Baldufa. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
A veure, primer de tot volem de començar parlant amb tu, Pau. Explica'ns, primer de tot, com vas entrar i com vas participar a La Baldufa. No sé si també doncs, havies format part d'algun esplai i tenies doncs, aquesta necessitat.
Bé, bon dia a totes. Jo vaig entrar a l'esplai La Baldufa el 2009 i venia de, ja de 2 anys com a monitor al grup d'esplai i barri al centre també, i on havia sigut nen i jove de, doncs, de tota la vida. I vam passar cap a l'esplai La Baldufa amb una companya, ja que hi ha un vincle històric entre aquestes dues entitats de lleure de la ciutat. I bueno, des de sempre havíem tingut com aquest desig també d'anar a conèixer entitats de lleure d'altres contextos de la ciutat.
I explica'ns doncs, ara amb la teva experiència, no? Doncs, què és el que destacaries, com és el teu dia a dia, no? La teva experiència vital.
Mira, jo sempre he dit i dic encara ara que per mi l'esplai ha sigut un gran aprenentatge al llarg de tota la vida. Encara a dia d'avui, que ja potser la meva tasca és una mica més llunyana de la intervenció directa o del lleure directe amb infants i joves, però aprenentatge a tots els nivells i al llarg de tota la vida, a nivell d'espavilar-se, a nivell de sentir-se responsable d'altres personetes, d'haver de treballar en equip, de conèixer doncs, tots els temes de burocràcia per tirar endavant una entitat, a nivell humà, doncs, també tots els vincles que s'estableixen i el treball en equip i d'assemblea. Jo crec que és un entrenament ciutadà que hauria de formar part, doncs, potser de l'educació formal, que no arriba, crec, tan enllà com arriba el lleure.
Clar, doncs amb aquest aprenentatge, no?, a través del joc, del descobriment, no?, d'educar en tots aquests valors, no?, i sobretot, doncs, en un esplai com La Baldufa, no?, que suposo que, doncs, com et sents, també, doncs, al veure, no?, doncs, que establiu aquestes relacions, aquests vincles, i que també, doncs, es lluiten, no?, contra determinats prejudicis i estigmes.
Bé, l'experiència de La Baldufa ha sigut molt llarga i molt, molt rica. És molt bonic. Bueno, al llarg del temps i de la implicació en aquesta entitat, també he vist com es transformaven les meves idees respecte al lleure i respecte a quina és la tasca que desenvolupem allà. A hores d'ara, considero que el que fem a l'esplai La Baldufa o el que s'hi fa des de fa molts anys ja no és només lleure, sinó que té un punt d'intervenció social bastant elevat i doncs és molt bonic veure al llarg del temps i amb perspectiva doncs la gent la gent que hi ha anat passant, quines són les seves trajectòries de vida i, i com els ha pogut enriquir aquesta experiència de compartir i de jugar plegats i d'anar a campaments. Et diria que és molt bonic veure també veure això al llarg del temps, que infants que havies tingut tu amb 7-8 anys que acaben d'arribar a la ciutat de Sabadell, que tenien unes problemàtiques i unes casuístiques diverses, i com al llarg del temps i amb el seu pas també com a cosa més o com a recurs educatiu més de l'esplai, doncs acaben trobant el seu lloc i t'acaben saludant i valorant-te sempre, recordant...
Clar, això és molt important, no? Doncs tot aquest acompanyament, no?, que podríem dir que els aneu veient créixer, no?, fins i tot, i com es van integrant després, doncs, i formant part, molts d'ells, de l'entitat, no? Parlant també dels moments complicats, no?, perquè volem parlar d'experiències de vida, i la vida, doncs, sempre, doncs, té aquests clars i obscurs, no?
I tant.
Quins són els moments frustrants, els moments difícils?
Moments frustrants. Bueno, durant molt de temps, jo crec que una de les coses que ens ha frustrat més i que ens ha costat avançar ha sigut tema de visibilitat o de recolzament institucional, i el tema de tant a nivell de convocatòries i de maneig de la burocràcia, diguéssim, com a nivell econòmic. El ser una entitat de lleure, una associació sense ànim de lucre, en un barri com el que està, nosaltres sempre hem apostat per una quota mínima o simbòlica, però que no cobreix ni de bon tros, doncs, les despeses de les activitats que oferim, i el tema de la recerca econòmica i de poca ajuda per part de les institucions properes, com seria l'Ajuntament, doncs ha sigut un fet bastant notable durant bastants anys. Això s'ha revertit, i des de fa uns anys, doncs, ja, per una banda, s'han canviat criteris de subvencions, donant més pes, doncs, a entitats de barri o de contextos socioeducatius més vulnerables. Hem anat a base de molt d'esforç i de presentar-nos a moltes convocatòries i coses diferents, com els pressupostos participatius, i enxarxar-nos molt amb diverses entitats i plataformes de la ciutat, com ara Vàlua. Doncs notem que al llarg del temps hem aconseguit, doncs, que la Baldufa ja es noti, que se senti, que es conegui una mica més, i tot això, tota aquesta companyonia i sumar esforços, doncs també va molt bé. Un altre punt d'inflexió, per exemple, va ser quan ens van entrar a robar i ens van destrossar fa un par d'anys el local.
Me'n recordo, sí.
Això també va ser bastant durillo, a nivell emocional també, ja no a nivell econòmic o de material, que també, però el punt de sentir que un espai obert i que on tothom és benvingut, doncs que de cop i volta hi hagi una agressió d'aquesta mena, doncs això també ens va colpir força.
Però com dèiem, no?, sempre, doncs, hi ha moments complicats i difícils. De totes m'imagino que recomanes la teva experiència, no?, a altra gent, que participin, s'involucrin, doncs, amb entitats com per exemple la que avui representes, no?, la Baldufa.
Totalment. Jo crec que el món associatiu en general, el món del lleure també, però en general el món associatiu crec que sí, que és molt important i molt apoderador, i que valdria la pena que tothom fes un petit esforç per donar part del seu temps a alguna causa o alguna entitat que treballi per alguna cosa que cregui cadascú.
Important, doncs, aquest bescanvi, que al final, doncs, acaba, doncs, enriquint totes parts, no? Explica'ns, per acabar, també, doncs, el teu propòsit per al 2021, no? Aquest ha estat un any difícil, complicat per tots, no?, en plena pandèmia. Explica'ns com l'acabes, no?, i amb quin esperit, amb quina il·lusió també el comences, el 2021.
Mira, en relació a la Baldufa, o en relació amb el món del lleure, un dels meus desitjos seria que, que s'arribi a valorar com per la importància que crec que té i que es tingui en compte com a servei essencial, igual que s'estan tenint les escoles i els instituts.
Doncs a petició feta. A veure si els Reis Mags, ens porten alguna alegria. Exacte. Una abraçada gegant. Cuida't molt, Pau.
Gràcies.
Una abraçada.
Bon dia.
Doncs continuem avui parlant amb la Maria, que és també directora executiva de l'entitat TDAH Vallès, per conèixer també la seva experiència vital. Maria, explica'ns en el teu cas què és el que et va impulsar a formar part d'una entitat com aquesta, que ajuda a les persones diagnosticades amb TDAH i també, evidentment, a les seves famílies en moments complicats, també.
Mm-hmm. Bueno, en el meu cas, la història és bastant surrealista, perquè és un conjunt de casualitats.
Mm-hmm.
Perquè, jo, per raons de la vida, vaig començar a treballar molt jove, amb 14 anys, i com que no m'agradava que em manessin, vaig muntar una empresa amb 17, i al cap dels anys, un dia en una botiga, parlant amb un nen, em va explicar que tenia TDA i vam estar parlant. La de la botiga em feia senyes de que no li fes cas, que era un nen molt pesat i tal. Jo vaig continuar parlant amb ell i al final de la conversa em va dir mira, hauries de ser psicòloga, perquè jo he vist molts psicòlegs, quan jo parlo amb tu, sento com si el món es parés i que em sento escoltat i ho faries molt bé. Arrel d'això em vaig posar a estudiar psicologia i les pràctiques les vaig fer, vaig triar TDA Vallès.
Uh-huh.
I per casualitat, perquè era proper al meu domicili i vaig dir, vaig a TDA Vallès. Allà em vaig trobar amb una entitat que estava fent molta feina,
uh-huh.
Em vaig involucrar moltíssim, vaig començar a portar idees perquè es millorés l'estructura que hi havia, que era ja molt bona, perquè oferien reeducacions a domicili, oferien formacions a professionals, i vaig escoltar les famílies i vaig proposar a la Junta com es podien millorar tots els serveis a partir de les peticions i les necessitats de les famílies. I aquí estic, després d'una pila d'anys.
Doncs quina història més bonica, també, i quina virtut escoltar, que a vegades costa en aquesta societat, no? Tots parlem molt i a vegades hauríem d'escoltar més. Explica'ns també, amb la teva experiència com a psicòloga també, i després de fer totes aquestes pràctiques, explica'ns ara com ajudes a les persones i a les famílies amb TDAH, com portes el fet de compartir amb els nens, amb els adolescents i fins i tot amb els adults que pateixen aquest trastorn les dificultats i també els aprenentatges que fan.
Per mi és molt fàcil ajudar-los perquè quan vaig començar a treballar amb ells i entendre el que era el trastorn, resulta que era una cosa molt familiar. Ells mateixos em van dir, és que, Maria Carme, és que tu tens TDA. I llavors, clar, la complicitat és brutal. Llavors entenia molt bé les necessitats que tenien i els puc ajudar molt a dir-los, mira, no ha de ser un impediment, ho has de convertir en una virtut i has d'aconseguir l'èxit. I per mi, que puguin tots tirar-se'n endavant, que deixin de pensar que són tontets i que no tenen capacitat, sinó que al contrari, que són diferents i que poden triomfar, igual que ho he fet jo, perquè per mi he triomfat, doncs és la millor satisfacció que puc tenir.
Evidentment. I com et sents quan moltes vegades les persones amb TDAH no són compreses o acceptades per la societat? Encara hi ha molt d'estigma. I de desconeixement, evidentment.
És que aquí està. El problema és que tothom parla de TDA, però en realitat no saben com és el dia a dia d'una persona amb TDA. Uh-huh. I sembla que pugui ser molt funcional, perquè si jo, per exemple, anés a un especialista, em podria trobar amb la resposta de dir tu no tens TDA perquè tu has fet una carrera, no una, sinó més, i ets directora i has triomfat. Però el dia a dia d'una persona amb TDA és molt complicat. Només a l'hora de llevar-se, aquesta persona és que no sap ni a quin món viu, ni quin dia és, i ha de fer un esforç brutal per saber els passos que ha de fer per un, lo normal, aixecar-se, dutxar-se, prendre's el cafè, o sigui, és un esforç molt gran que la gent que no ho té no ho sap i no ho entén. I llavors, clar, tothom parla de TDA, però en realitat no, és un gran desconegut encara per molta gent, i fins i tot professionals.
Encara queda picar molta pedra, no? Escolta, Maria, també doncs et volíem demanar com t'ha marcat aquest any la pandèmia, no? Quina és la sensació que tens també de cara al 2021, els propòsits, no? Que sempre tenim bons propòsits quan acaba i comença l'any.
Propòsits? Bueno, propòsits és poder continuar ajudant a totes les, a tots els afectats a sentir-se bé amb ells mateixos i que entenguin que, bueno, tenir TDA no és, no té per què ser una cosa negativa i que la puguin continuar convertint en virtut. Com a desitjos, pues, demanaria, pues, bueno, que l'administrador ens ajudés una miqueta i que a veure si ens pogués ajudar amb alguna subvenció, perquè tenim un projecte solidari, però sempre ens hem autofinanciat nosaltres mateixos a través de les quotes de socis i de fer formacions, però que queda molta gent que no té recursos econòmics i que necessitaria la nostra ajuda i que estaria bé que ens donessin un cop de mà per poder ajudar a tota aquesta gent i que tinguin una oportunitat.
Doncs, Maria, nosaltres t'emplacem com a propòsit per al 2021 doncs, també trobar el testimoni d'alguns afectats de TDA i també de les seves famílies també per explicar el seu dia a dia. Et sembla?
Sí, sí.
Perfecte. Doncs una abraçada molt gran. Que vagi molt bé i bona entrada d'any i bona sortida.
Gràcies, igualment. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
De res. Nosaltres el que fem ara també doncs, és conversar i descobrir també doncs, diferents testimonis que doncs, aquests dies des de l'associació Actua Vallès estan doncs, impulsant des del seu compte d'Instagram amb una campanya que vol doncs, precisament lluitar contra l'estigma i la discriminació per raons doncs, d'estat serològic.
Bueno, mi infancia, la verdad es que fue muy feliz, nos lo pasábamos muy bien, fue fantástica. Igual que la adolescencia, también fue increíble. Vamos, no me puedo quejar para nada.
Doncs és el testimoni del Jaume, que és una de les persones valentes que han volgut explicar la seva història, com és viure amb l'UVIH i com és patir doncs, discriminació. I també volíem saludar doncs, a un altre membre d'aquesta entitat, i és en Tuban, i que ens vol explicar també doncs, el seu testimoni. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns també per què has participat en aquesta campanya, no?, d'Actua, i explica'ns també doncs, una mica la teva experiència.
Bueno, pues para... porque soy usuario de Actua, llevo ya un año con Actua y la verdad que para mí pues no tengo ningún tipo de queja. Y explicar eso, pues un poco mi testimonio.
Y explícanos un poco tu testimonio y también la importancia, ¿no?, también de dar visibilidad a vuestras historias para que otros pierdan el miedo, ¿no?, y para romper prejuicios.
Sí. Sí, por ejemplo, lo que Actua a mí me ha ofrecido y lo que ha apostado por mí en 41 años que tengo no lo ha hecho nadie. Y, o sea, yo he estado 17 años en la cárcel y te puedo decir que 25 con el VIH.
Y por eso
entonces, lo que he visto, el trabajo que hacen con la gente, pues no lo había visto nunca.
I per això és important, no? M'imagino també doncs, comptar amb entitats com aquestes. Antonio, Tuban, explica'ns en el teu cas també doncs, com has viscut aquest any, no? La teva experiència i com esperes doncs, que sigui el 2021.
Pues la verdad que bien, porque ha sido como estar entre familia. Cada vez que estamos juntos estamos como entre familia, porque yo también he vivido el tema del VIH desde pequeño en casa y claro, ves a gente que te ves reflejado en ellos, es como si fuera una hermana tuya o un familiar tuyo. Ahí estás como ahí estás bien, estás con gente que sabes que no te va a tener ningún tipo de prejuicio ni nada.
I això és molt important, tenir aquest acompanyament i aquesta guia. Moltíssimes gràcies també per el teu testimoni i per cert, et volíem demanar també com valores aquesta campanya i també no sé quina rebuda doncs, ha tingut de moment a Instagram.
la veritat és que
sí.
Sí? Sí.
Molt contents, no? M'imagino.
Sí,
mm-hmm.
Sí, contents.
Molt bé, doncs una abraçada i bona sortida i entrada d'any.
Igualment.
Al matí, a Ràdio Sabadell.